Ràdio Sant Cugat. Notícies.
Salutacions. El Mercat Vell tornarà a reobrir les portes el proper 19 d'agost després de mesos d'obres de reformes. Ho farà en fase de proves amb l'obertura de 4 botigues en punt de venda i degustació que s'afegiran a l'Atmeyer Origen i l'actual cafeteria que ja es troben en funcionament. El tinent d'alcaldia de Comerç, Bernat Picornell, ha explicat que aquesta reobertura els omple de satisfacció, ja que els fan anar cap a un panorama de plena ocupació dels mercats municipals, un fet, diu, que dinamitza el comerç local i de proximitat. Picornell també ha puntualitzat, però, que la inauguració oficial del Mercat Vell no es farà fins de cara a la segona o tercera setmana de setembre i que l'objectiu és que ho faci a ple rendiment a falta de finalitzar les obres del pis de dalt. El BBVA manté l'OPA al Sabadell malgrat la venda de la filial britànica TCB i el repartiment extraordinari d'un dividend valorat en 2.500 milions d'euros. Així ho ha anunciat en un comunicat a la CNMV aquest dilluns, en què el banc reconeix que ha analitzat els acords adoptats i la informació disponible i no desisteix de l'oferta, malgrat el pla que la cúpula de l'entitat amb seu a Sant Cugat havia dissenyat per respondre a l'OPA i, per tant, la manté vigent. El BBVA admetia la setmana passada que no podia garantir tots els beneficis esperats en l'OPA del Banc Sabadell i reconeixia també l'incertesa i riscos en l'operació i fins i tot en el seu eventual fracàs. L'escriptor i periodista Daniel Romaní publica el seu nou llibre, Catalunya Marítima. Amb aquesta publicació, el Sant Cugatenc convida els lectors a descobrir els diferents museus dedicats al mar, així com els fars, les drassanes i els vaixells visitables que hi ha al llarg de tota la costa catalana. Així doncs, Romaní explora la relació que ha tingut i encara té Catalunya amb la Mediterrània, amb elements com la història de la pesca i la navegació, donant veu a diferents experts en la matèria i donant a conèixer el patrimoni marítim que tenim a casa nostra. I Laia Cid, jugadora del Club d'Escacs Dos Torres de Sant Cugat, s'ha proclamat subcampiona d'Europa sub-10 de partides i empec a ritme 3+2. Aquesta no ha estat l'única medalla de Cid durant el campionat de partides i empec i ràpides d'escacs adreçat a joves d'entre 8 i 18 anys que s'ha disputat a Tessalònica, Grècia, entre el 4 i el 8 d'agost. L'escaquista del Club Dos Torres s'ha obtingut també la medalla de bronze en partides ràpides. La pròxima cita de Laia Cid serà la minicopa d'escacs de Barcelona que es disputarà a Sant Cugat el pròxim 21 de setembre. Doncs així és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La ràdio amb samarreta, al 91.5 FM.
Podríem dir que l'Hospital Universitari General de Catalunya ha arribat a la maduresa. Amb 40 anys d'història a les seves espatlles, l'equipament hospitalari de Sant Cugat ha atès més de 15 milions de pacients, ha realitzat 600.000 intervencions quirúrgiques i ha crescut fins a assolir 7 plantes i més de 90.000 metres quadrats. Per parlar de l'evolució de l'Hospital General en aquests 40 anys, en aquestes 4 dècades, ens acompanya Joan Izquierdo, gerent de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Joan, molt benvingut.
Hola, moltes gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos, per fer aquest recorregut d'aquestes 4 dècades de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Tot plegat, Joan, va començar el 1984, quan Leonci Domènech Closes i el Carles Soler Duran Durall van fundar aquest equipament, que al cap dels anys s'ha convertit en un hospital de referència al país. Com valores el camí recorregut per aquest centre durant aquests 40 anys d'història?
Home, jo crec que haver arribat a complir 40 anys és un èxit. O sigui, per qui no conegui gaire la història de l'hospital, realment va ser, i jo crec que és un projecte molt original com mai s'havia fet a Catalunya, d'un parell de visionaris que venien d'Estats Units, que creien en un model de salut, que en aquells moments, a més, la sanitat estava molt centralitzada a Barcelona, la resta de Catalunya apenas tenia centres hospitalaris d'un nivell alt, i van decidir crear aquest projecte, amb, evidentment amb clars oscurs durant els 40 anys, però jo crec que el gran èxit del projecte és haver arribat ara i tenir un projecte per davant, el qual, bueno, content de poder ser-hi. I sí que és veritat que l'hospital té 40, jo porto 20 i n'he vist de molts colors i content de continuar-hi, certament.
Que ara ve mitja vida, doncs, d'aquest hospital. Quines consideres que són les principals millores que ha experimentat el centre en aquests 40 anys de vida?
Realment és un projecte que es va crear molt gran. L'inici era una mica angoixant veure que moltes de les àrees estaven buides, i en aquests darrers anys, tant amb l'ajuda de la universitat com el creixement propi nostre, i és un hospital que totes les seves àrees construïdes estan funcionant, i és un hospital que té vida. Hem aconseguit també ser un hospital universitari, aliar-nos amb una universitat pròpia en el mateix lloc, a part de tots els avenços tecnològics que, quan un revisa la història, veu que en algunes coses hem sigut punters, encara ho continuem sent i volem ser-ho, òbviament.
I encara entenc que hi ha reptes en aquest sentit, que això és el que ajuda, sí, a avançar i a créixer, no? No sé, amb 40 anys de història, vostè ho deia, no? Hi ha hagut moments de tot, com a qualsevol vida. Quines han estat les principals fites o els moments clau que podríem dir que marquem en vermell en aquest temps de vida de l'hospital?
Un, òbviament, com no podia ser d'una altra manera, és la seva creació, la seva idea original, després d'unes determinades èpoques de complicada gestió econòmica i de fallida, no ho podem negar, haver aconseguit entrar dins d'un projecte hospitalari, jo crec que estar dintre d'un grup hospitalari com és Quirón, que té una matriu alemanya, doncs això jo crec que ens dona una seguretat, ens dona una estabilitat, i probablement dintre d'aquesta evolució haver aconseguit una estabilitat que ens permeti desenvolupar un projecte és una de les fites més importants, a part de les múltiples fites mèdiques i d'investigació, que suposo que ja en parlarem, que s'han anat aconseguint tot aquest temps.
Una part important per sostenir un hospital durant 40 anys és la vessant econòmica, ara en parlaves, i l'altra part entenc que també és la relació amb els pacients, no? Com ha canviat, com s'ha forjat la relació de l'hospital amb Sant Cugat del Vallès, que al final és el poble que l'acull, però també amb la resta de la comarca?
Bueno, jo en el fons soc metge, o sigui, ara que estigui fent de gerent és un accident en la meva vida, però bueno, fins fa 3 anys jo he portat una activitat purament assistencial, pacients ingressats, pacients a consultes, fent exploracions, i realment la clau és el contacte amb el pacient, i totes les innovacions i tots els processos que estiguem fent, transformant amb l'ajut de lo que és la tecnologia, que és una part molt important de la qual està apostant l'hospital, han encaminat-se a tenir una millor relació amb el pacient i amb el pacient d'avui. Perquè jo crec que també el pacient canvia, el que demana el pacient està canviant, i el que veiem és que la gent que ve a l'hospital, i això us ho puc dir que és aproximadament un 88%, és gent de la comarca del Vallès. O sigui, en certa manera estem actuant com un hospital de referència, és una comarca molt poblada, amb poblacions molt importants com pot ser Sant Cugat, però com també Sabadell i Terrassa, i amb unes infraestructures hospitalàries, malgrat que són grans les que hi ha, no són suficients per poder assumir tota la necessitat de salut que té. És doncs en aquest moment l'hospital, jo crec que, tot i que la seva gestió és privada, però perquè a Catalunya tradicionalment la doble cobertura és molt important, i en aquesta comarca principalment, doncs això es nota, està fent una tasca d'hospital de referència molt important.
Al llarg dels anys ja han passat diferents coses. El 1998 el centre es va convertir en el primer hospital d'Europa a rebre un segell de prestigi, el daurat de la Joint Commission International. Quina importància té una distinció d'aquesta categoria a àmbit internacional, fins i tot?
Sí, a part de, diguem, la pròpia distinció, crec que té un avantatge tant exterior, en tant en quant la gent que ve sap que aquest hospital, doncs, requereix una sèrie de condicions i de processos que estan verificats i són de qualitat. En aquell moment jo crec que va ser un altre d'aquests fets visionaris de l'hospital que no es van entendre, perquè la vam tenir, vam ser els primers d'Europa, després durant molts anys no la vam tenir, però ara la tornarem a lluitar, perquè hi ha centres que ho estan agafant, i des del punt de vista intern és un una motivació molt important pels equips.
És un reconeixement també per la feina que fan els equips mèdics?
Fem-ho bé, revisem tots els processos que fem, millorem-los en la mesura que sigui possible i això ens donarà lloc a poder tenir aquesta acreditació, que ens agrada tenir-la, però sobretot remarca que tota la feina que hi ha darrere i la cohesió i l'anàlisi que porta no és sols el títol, sinó tot el que et pot aportar l'hospital.
Un reconeixement a la feina dels professionals que al final són els que fan possibles un centre hospitalari, no? Hi ha un altre moment rellevant en la història de l'hospital, potser no és d'aquestes que són més agradables de recordar, no? El 2016, quan aleshores el conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya era Antoni Comín, va anunciar la intenció per part de la Generalitat de convertir l'Hospital General de Catalunya en un hospital públic, en l'hospital de referència que diríem que faltaria la part de Sant Cugat, Cerdanyola i Castellà, però finalment allò va quedar en un no-res. No sé si s'ha tornat a contemplar en algun moment aquesta possibilitat que l'Hospital General passi a ser part del capital públic del país.
Actualment no, però jo entenc que evidentment cada situació política i en el context s'ha d'interpretar. Jo crec que els polítics, òbviament, quan prenen decisions o intenten fer coses, és sempre mirant amb el millor benefici del públic, perquè són servidors públics, òbviament, i en aquell moment doncs, es va plantejar això que comentaves. Va ser una proposta, al final, per determinades situacions, no va arribar a bon port, però bueno, que entenc que són doncs, coses que neixen una mica en el context que tu comentaves, de la necessitat d'una estructura hospitalària que doni la cobertura doncs, a Sant Cugat, Rubí i Castellà, aquesta zona.
Hem parlat de la tecnologia així a grans pinzellades. L'hospital va ser pioner en implantar tecnologies com la cirurgia robòtica. Com s'ha mantingut al capdavant de la innovació mèdica al llarg d'aquests anys?
Clar, no, la tecnologia és molt cara, cada cop més, i evidentment com és un hospital amb gestió privada tenim que mirar el que invertim i el que retorna, òbviament, però sí que és veritat que la cirurgia robòtica que ja fa vora 3 anys que la tenim, doncs està donant els seus resultats. També hem consolidat tot el que és el codi ictus per poder fer tractaments aguts en pacients que han sofert un ictus, un infart de miocardi, i està una mica a la punta, però tots els aparells, un aparell es compra, és un tema de diners. Però un professional no és sols diners, l'hem de tenir motivat, hem de tenir un projecte, i aquesta jo crec que és la tecnologia més important, és la humana, que a vegades és la més impredecible, però és la que ens interessa conservar més i que no és un tema sols econòmic.
No sé si disposeu d'algun recurs tecnològic especial del que us agradaria treure pit, per dir d'alguna manera, tot i que evidentment a les persones...
M'ho poses molt fàcil.
Que t'ho poso fàcil? L'important són les persones que els fan servir, no?
Sí, però... tant. I que, dintre de... Per ser un hospital privat, entenem-nos així, privat hi ha molts hospitals privats. Sí que és veritat que alguns tenen pacients, diguem, de la vessant pública, nosaltres són asseguradores, però som una rara avis. Dintre dels hospitals tenim una estructura laboral, jerarquitzada, i funcionem com qualsevol altre hospital amb grups de qualitat, amb grups d'investigació, amb grup de docència, i jo crec que el gran valor no sols és tecnològic, sinó és poder tenir aquesta estructura que és costosa de mantenir, i en un món que falten metges, poder crear projectes atractius costa, però jo crec que és el que estem més orgullosos, sens dubte.
És un dels reptes que et trobes al capdavant de l'hospital, que sigui un espai atractiu per aconseguir tenir bons professionals i que aquells que teniu no marxin en altres projectes?
Això probablement és el tema més difícil que té que fer un gerent. Per treballar amb les persones. Primer, el que tu deies, no? Tots coneixem, falten metges o potser no tenim prous per la població que tenim. Com més ens allunyem de Barcelona, doncs més costa. Quan parles d'un projecte d'hospital privat, pot despertar un cert recel, que no hauria de ser així, i a més està canviant molt el perfil de metge. O sigui, que et deia, soc metge, tinc 52, però els que acaben ara no s'assemblen en res amb el que eren nosaltres, que no vol dir que sigui dolent, tot el contrari, és un canvi de prioritats, és un canvi també de perfil, és un canvi també
canvi
de nacionalitat,
final, no?
I òbviament la societat va d'una manera i no podem estar al marge, però sí que és veritat que és una professió que cada cop és més femenina, de la qual ens aporta molt, però que també hi ha temes de maternitat, de conciliació, que els de la meva època no contemplàvem i fèiem, i ara, doncs, evidentment, la gent ho busca. I és un tema també que busca més projectes, no és un tema sols econòmic, i sí que és veritat que també tenim molts metges que són nouvinguts de la resta d'Espanya o de resta de països de moltes nacionalitats, perquè, com comentàvem, aquí, amb els que surten de la universitat no tenim prou, i els hem d'integrar, integrant el nostre sistema, la nostra forma de pensar, amb la qual, ja et dic, la gestió humana, sens dubte,
és
apassionant,
complicada.
Però és molt complicada. Dóna molta satisfacció, a vegades també decepciona, però bueno.
Ara ho explicaves, 20 anys a l'Hospital General de Catalunya, de fet la teva especialitat és la neurologia, si no m'equivoco. Sí. Consideres que l'hospital és també pioner en aquest camp? Ja que hi has estat 20 anys exercint la professió.
Sí, jo la veritat recordo quan vaig venir a treballar a l'hospital, eren altres èpoques, no faltaven metges, sobràvem, i vaig tenir l'oportunitat just d'acabar la meva residència a l'Hospital del Mar, de venir aquí, de contractar-me, i aquí vaig arribar i vaig veure coses que no havia vist en 4 anys de residència, tot el tema de les arteriografies cerebrals que feia el doctor Guimarà, els tractaments endovasculars, les hemorràgies superagnoidees, jo crec que en aquest sentit neuro vaig aprendre molt, i aprendré sempre, jo vulguin que no, jo sóc neuro que ho seré tota la vida, encara que faci de gerent, i ara estem molt en les línies i una mica amb el que comentàvem, és una societat que canvia, la societat occidental, tots sabem que cada cop està envellint més i l'envelliment porta una sèrie de patologies, i qui no coneix tot el que aporta, o bé perquè ho coneix o ho ha patit en algun familiar proper, les malalties neurodegeneratives com pot ser la malaltia d'Alzheimer. Hi ha una mica, amb aquesta previsió, des de fa anys hi ha una unitat d'investigació que està provant i fent assajos clínics en tots els que seran, són i seran els nous fàrmacs per la malaltia d'Alzheimer. I bueno, jo crec que la neurologia en el nostre context i en la nostra població, a part de que és la meva especialitat i m'encanta, jo crec que es nota, no? Una mica, no he perdut. Jo crec que és una àrea molt important de coneixement i que té molt futur.
Aprofitant que parlaves de les persones, no? Com un valor indiscutible d'una empresa, d'un equipament, en aquest cas hospitalari. L'Hospital Universitari General de Catalunya, com el seu nom indica, és un centre que integra una universitat. Què aporta poder tenir professionals que s'estan formant en l'àmbit mèdic a dins del mateix centre hospitalari? És una oportunitat per
vosaltres? Absolutament. És aire fresc, és sortir de la rutina, és conèixer el que pensa la gent, és preparar els metges del demà. Sent egoistes hem de pensar que aquestes persones són les que ens cuidaran, entendre el que els hi preocupa, entendre el que els interessa. Ells que també entenguin que han elegit una professió de servei, 7-24, amb una sèrie de sacrificis que hem de fer, que és preciosa, però a vegades és molt dura. I això dona un feedback, jo crec que mutu, apassionant. Ara actualment, i també perquè jo he sigut també 9 anys profe a la universitat i tenim molt bona relació amb l'equip directiu i volem potenciar una mica tots aquests valors, tot aquest coneixement mutu, no sols amb la formació i en la docència, sinó també en línies d'investigació que ens puguem ajudar. Jo crec que som aliats i aquesta aliança forta jo crec que beneficia al pacient i a Sant Cugat en concret poder tenir alguna cosa així.
Et vas posar al capdavant de la gerència a finals del 2023, fa poc més d'un any perquè acabem de canviar d'any. Quins són els reptes que et marques, no, tu i el teu equip, entenc que no és una qüestió personal sinó d'equip, al capdavant? Cap a on mira l'hospital els pròxims 10 anys?
No, tens tota la raó, o sigui, jo sense un equip que tinc, que és meravellós, és impossible, i el repte és una mica basant-nos en aquesta idea de que som l'hospital en certa manera de referència d'aquesta àrea, de que estem en un context de falta de professionals i que estem en un procés de transformació digital, no oblidem-ho, que és molt important i ens pot ajudar en moltes coses, però ho hem d'utilitzar bé.
Intel·ligència artificial, estaríem parlant,
totalment,
per exemple?
Que l'hem d'utilitzar, ben utilitzar. Jo crec que té un gran futur. Sí que és veritat que l'intel·ligència artificial, sobretot amb la normativa europea i en el món sanitari, va lenta, però perquè és molt restrictiva i és molt curosa amb tota una sèrie de normativa de protecció de dades, amb la qual estic totalment d'acord. Però jo crec que integrar el que és el territori, el que és el nou professional i el que és la intel·ligència per donar el millor servei, aquest és el gran repte. Jo crec que tenim aquest projecte, tenim aquest projecte que volem anar de la mà doncs, del que és l'investigació i la docència i molt implicats en el territori. Volem ser un hospital de referència, volem que se'ns conegui, perquè no visita tal persona que és molt important, sinó perquè tot l'hospital fa les coses bé. I una mica aquest és el repte que queda per davant, apassionant però intens.
40 anys... Com celebrareu, com commemorareu a aquest aniversari? Perquè estic convençuda que amb l'equip de comunicació també s'ha fet feina i que veurem diferents activitats al llarg d'aquest any, oi?
Sí, jo crec que ha d'haver algun reconeixement i això hi haurà a les persones que encara continuen, que n'hi ha alguna, els que han estat també perquè realment han viscut èpoques molt dures i van fer molt per l'hospital, i també una mica amb la gent nova que arriba, bé, perquè venen, que és el que poden aportar, i fer una miqueta una conjunció de lo que ha sigut i el que vol ser. Després doncs, farem exposicions fotogràfiques, hem aconseguit, la veritat, un arxiu fotogràfic molt divertit, veus fotografies, per exemple, amb l'AP7 sense tràfic, cosa absolutament impensable avui en dia, veus una fotografia aèria en què Sant Cugat era un poblet, impensable avui en dia, i bueno, moltes coses que aniran sortint, tant des del punt de vista més informal com més institucional, com més relació amb els mitjans, que esperem que siguin interessants i divertits per tots, amb un punt emotiu, òbviament.
La captació, ho has explicat moltes vegades, durant la conversa ha anat sortint, la captació de nous professionals és potser un dels reptes que el sector afronta els propers anys?
Sens dubte. Que a vegades ho parlava amb una companya i hi ha tres P's, deia, hi ha una, la pasta, òbviament, tots si treballem volem cobrar. Claríssim. Un altre és un projecte, o sigui, sols diners no et motivaran, ha un projecte darrere. I la tercera és la persona. En aquest sentit, intento amb la gent que s'incorpora parlar-ho i a vegades doncs, té aquell punt personal d'implicació, però que darrere del projecte doncs, són persones, hi ha ideals, hi ha una ètica, i jo crec que són les tres peces que intentem combinar. Tot i així, doncs, sempre és una...
Un repte.
Un repte absolut.
Doncs, Joan Izquierdo, moltes gràcies per venir-nos a explicar i fer aquest repàs d'aquests 40 anys d'història de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Per molts anys més, podríem dir que acabes de començar fa un any i poc com a gerent, amb més de 20 anys a l'hospital. Com s'acostuma a dir, molta sort i molts encerts. Seguirem atents a aquesta recerca que seguireu fent, a aquesta innovació i aquests professionals de valor que seguiu cuidant, esperem, i incorporant al vostre equip. Ens seguirem trobant perquè tenim un espai amb vosaltres un cop al mes aquí al Faves Comptades. Moltíssimes gràcies i per molts anys més.
Gràcies a vosaltres.
La ràdio amb samarreta.
El 2026 Catalunya es convertirà en un punt d'interès mundial per als amants de l'astronomia amb l'arribada d'un eclipsi de sol que serà visible des del nostre territori. Avui al Faves Comptades volem conèixer tots els detalls d'aquest fenomen excepcional i com el turisme astronòmic està guanyant terreny al nostre país. Per parlar-ne ens acompanya Joan Anton Català, astrofísic, divulgador científic, que ens ajudarà a entendre per què aquest eclipsi serà tan especial i quines altres experiències astronòmiques podem gaudir al llarg de l'any a casa nostra. Joan Anton Català, molt bon dia.
Bon dia, Alba.
Què és, comencem pel més bàsic de tot, què és exactament un eclipsi solar total i per què són tan poc freqüents?
Molt bé. Mira, d'entrada, l'eclipsi de sol és un espectacle de la natura. Això seria el titular dels espectacles més bonics i més impressionants que hi ha de veure encara avui en dia. Imaginem com devia ser amb els nostres avantpassats quan no en tenien ni idea de quin era el fenomen real que el provocava, no? I de sobte el dia es fa de nit, imagina't. Què és el que el provoca? Que la Lluna se situa entremig del Sol i la Terra, de manera que el disc de la Lluna el veiem transitar, el veiem bellugar-se i es col·loca exactament sobre del disc solar i això ens provoca la foscor, un eclipsi, per tant, de Sol. Sempre la Lluna, per geometria i per tot el que acabo d'explicar, la Lluna està en fase nova, sempre, sempre. No totes les llunes noves donen eclipsi, perquè com que l'òrbita de la Lluna està una mica inclinadeta, molts cops, la majoria de cops, i per això no són tan freqüents, la Lluna nova passa per sobre o per sota del disc del Sol de dia. I no la veiem perquè és de dia, però passa per damunt o per sota. Però de tant en tant passa exactament sobre del disc solar, i això és el que ens provoca els eclipsis de Sol. Que n'hi ha de parcials, vol dir que el disc solar no s'arriba a tapar del tot, o totals, com és el que tindrem en algunes zones de Catalunya i de la península Ibèrica, que és quan la Lluna es col·loca exactament sobre del disc solar i el tapa i es fa de nit. Dèiem que són poc freqüents, però en realitat se'n generen dos cada any, com a mínim, dos cada any. Però què passa? Que l'ombra, els llocs de la Terra dels quals, des dels quals es pot veure exactament l'eclipsi total, com la Lluna tapa exactament el Sol, són franges que normalment tenen pocs 200 quilòmetres, pocs quilòmetres d'amplada, i molt allargats, milers de quilòmetres, però només 200 d'amplada. Això vol dir que només són des d'aquelles justes zones del món des d'on es pot veure aquell eclipsi. I clar, molts eclipsis passen sobre els oceans, 70% de la nostra superfície està coberta per oceans, o a zones de difícil accés, com l'Antàrtida, etc. I de tant en tant, en tenim alguns d'aquests tan bonics que travessen els llocs on vivim, i aquest és un regal de la natura, com deia abans.
Un regal de la natura, que ara parlaves de la visibilitat, no?, que es veurà a Catalunya, però es veurà millor des d'alguns punts concrets.
Exacte.
Quins seran els millors indrets per veure des de Catalunya aquest eclipsi?
La zona de la totalitat, és a dir, que es podrà veure el Sol completament tapat, ens hem d'imaginar una línia que va de Lleida a Vilanova, doncs tot el que caigui per sota. És a dir, per exemple, Tarragona, Terres de l'Ebre, bueno, pràcticament totes les comarques de Ponent i de Tarragona, País Valencià, Castelló, País Valencià, les Illes, totes elles.
També?
Sí, tot això serà eclipsi total. L'eclipsi total entrarà a la península Ibèrica, si no recordo malament, per Cantàbria, i anirà baixant i travessarà, doncs, això, Cantàbria, travessarà Aragó i entrarà a Catalunya per aquesta franja que deia que va per sota de Lleida i Vilanova. De manera que tot el que hi hagi per sobre, Barcelona, per exemple, es tindrà un eclipsi parcial, no es veurà total.
Per tant, veurem que hi ha un eclipsi, però no veurem aquesta imatge de la Lluna ben bé centrada al mig del...
Exacte, ni es farà de nit, ni es farà de nit. I recordem, a més, que és molt perillós veure aquests fenòmens sense una protecció. Sí, cada any hi ha gent que perd la vista al món per ferides gravíssimes que es fan als ulls, no? De manera que, excepte amb filtres homologats, des de Barcelona o des de Girona, per entendre'ns, aquest eclipsi no es podrà gaudir de manera parcial. I ja et dic, qui el vulgui veure total haurà de baixar cap al sud.
Mira, aprofito que ara apuntes que expliques aquestes ferides que hi ha hagut al llarg dels temps de les persones que vinen directament amb els ulls nus a aquests fenòmens. Si volem veure aquest eclipsi, ens hem de preparar, no ho podem fer a simple vista. Què necessitem per protegir-nos?
Molt bé, la primera cosa que necessitem és localitzar, és a dir, tenir clar on anirem a veure'l. Pensem que hi haurà problemes, d'aglomeracions. Hi ha gent al món que viatgen en funció dels eclipsis, perquè jo ho he fet
aquest
també
algun cop. Aquest turisme astronòmic,
Sí, perquè, a veure, ja et dic, és que no et pots morir sense veure'n almenys un, i quan n'has vist un ja no en pots no tornar a veure
un altre. Quan tens l'oportunitat.
Exactament. De manera que hi haurà moltes concentracions de gent. Ja em consta que, per exemple, hi ha grups, grans grups nord-americans que estan reservant ja ara, de cara al 2026, a pobles petitons de les comarques de Tarragona i de les comarques del sud d'Aragó. De manera que la primera cosa és triar el lloc, tenir clar on anirem i en quin moment hi voldrem arribar, perquè que no ens enganxi a la carretera clavats en cues. Planificació. Després la meteo. Molt important mirar la
meteorologia. Que això sí que no ho podem planificar.
No, però el que sí que podem veure és uns dies abans quines zones tindran més probabilitats de tenir cel destapat, que és el que necessitem. Un cop tinguem això, com ho hem de preparar? En quins mecanismes? Pensem que quan comenci l'eclipsi, que serà parcial, en el moment que comença, que és quan el disc de la Lluna comença a lliscar per sobre el disc solar, necessitem filtres homologats. No valen els instruments casolans com, no sé, radiografies o com vidres d'una ampolla trencats, perquè amb l'escalfor del Sol no seria el primer cop ni serà l'últim que es trenqui un d'aquests vidres i que provoqui encara més ferides.
Més cremades
als ulls pels vidres que es trenquen. I les radiografies poden tenir irregularitats, en fi, això s'han de comprar ulleres homologades, costen un euro i mig. A veure, no.
Són aquestes que són de plàstic,
sí,
o cartró, no?
Sí, són de plàstic, exacte. S'hauran de comprar una mica d'antelació, perquè si no, bueno, correrem el risc de que
s'esgotin. De quedar-lo sense, clar.
Exacte. I qui ho vulgui ja fer fotografia, doncs hi ha uns filtres que són molt barats, també, que són, són làmines, que es retallen i es col·loquen davant de l'objectiu de la càmera per poder fer aquestes fotografies. Però mai, mai observar el sol de manera directa. En el moment
ni amb ulleres de sol,
no,
per
deixar-ho
clar.
No, clarís, s'ha de deixar molt clar, Alba. No, això és nefast. En el moment de l'eclipsi total, en el moment de la totalitat, aquell moment és quan es fa fosc, es fa de nit. I, mira, se m'estan posant la pell de gallina, recordant algun dels moments. I en aquell moment sí et pots treure els filtres, sí et pots treure les ulleres, i mires al cel i amb la boca oberta et cau la bava. Bueno, en fi, és una cosa indescriptible, aquell moment d'emoció, no? On veus el sol, veus on és, perquè hi ha
l'aura,
la llum,
no?
L'aura, exacte, la corona solar que diem, que l'envolta, però el veus completament tapat. I això dura molt poc, en funció del lloc on estiguis pot durar uns segons, o pot durar màxim un minut i mig, un minut 40 segons, que és el màxim que durarà aquest eclipsi vist des de, per exemple, les Terres de l'Ebre, al sud de les Terres de l'Ebre, i a partir d'aquell moment, quan el sol comença ja a destapar, t'has de tornar a protegir, has de tornar a reposar les ulleres o els filtres als teus instruments.
Ara, parlant dels efectes que pot tenir a la vista de les persones, un eclipsi solar també té efecte a la fauna i la flora?
Sí, sí la té. A la flora no ho sé, a la fauna sí. La fauna es torna boja, és a dir, es despista. Gossos, gats canvien el seu comportament, això està estudiat, i no és estrany, perquè ens regim per un cicle que té a veure molt amb la llum diurna.
El circadià.
Exacte, i això de sobte es trenca. I a més baixa la temperatura, d'una manera notable. En qüestió de segons, o d'un parell de minuts, baixa la temperatura i estàs a ple estiu, serà el 12 d'agost, i en aquell moment has de posar alguna cosa.
Potser tenim sort i al cel mes d'agost no hi ha massa núvols, no?
Clar, això haurem de vigilar. A més, l'horari és un horari que és molt interessant per una banda i perillós per una altra. L'horari de la part de la totalitat a Catalunya és al vespre a la posta de sol, de manera que el sol anirà molt baix, molt baix en el moment que es comenci a tapar. Això, diríem, augmenta la probabilitat que hi hagi núvols, aquestes boirines a l'horitzó, no? Per altra banda, és molt bonic perquè es podran fer fotografies en un horitzó interessant, muntanyes, arbres, ciutats, edificis, no? Perquè el sol anirà molt baix, a diferència d'altres eclipsis, que el sol va molt alt. A Catalunya, quan arribi l'eclipsi, a diferents Astúries, que anirà més alt, però el sol anirà baixant, aniran passant les hores, i cap a les 8:45, entre 8:45 i 8:45, si no tinc ara mal recordat, serà els moments aquests nostres de la totalitat, que és que el sol hi anirà molt baixet.
I aquest eclipsi pot donar novetats a la comunitat científica o ja ho sabem tot?
No ho sabem tot. Bueno, de fet, sí sabem, els mecanismes aquests els tenim estudiadíssims, però l'anàlisi detallat, les dades d'un eclipsi ens poden donar molta informació. Per exemple, hi ha informacions que són curioses de saber, que és que tal com la Lluna va tapant el Sol, es produeixen irregularitats atesa l'orografia de la Lluna. Si pensem en la cantonada de la Lluna, imaginem el disc de la Lluna, la cantonada, allà hi ha muntanyes, hi ha valls, de manera que l'ocultació del Sol no és immediatament, en el mateix microinstant a tot arreu, i a l'estudi d'això ens dona informació de fenòmens de la Lluna, perquè sabem l'orografia de la Lluna, la tenim calculadíssima, de manera que tots aquests fenòmens de com veiem, de la manera com tapa la llum, ens donen informació d'irregularitats que té l'òrbita de la Lluna, per exemple. Per tant, és un fenomen també científicament interessant.
Parlàvem ara del turisme astronòmic,
sí.
No? Justament a la part de Catalunya on podrem veure millor aquest eclipsi són en poblacions més petites, no és la conurbació urbana de Barcelona, on hi ha autopistes més preparades per un alt volum de circulació. Està preparada Catalunya per acollir un fenomen astronòmic d'aquestes dimensions, ja que ens apuntaves que hi ha tantíssima gent, no? que viatja en funció d'aquests fenòmens?
Sí, no ho sé. Això s'haurà de planificar, els gestors hauran d'infraestructura s'hauran de planificar aquest esdeveniment. Poca broma amb aquest esdeveniment. No és un esdeveniment qualsevol. Portarà molta gent de tot arreu, de tot el món. Això és riquesa també, això és consum, és economia, però també és transport i és seguretat. De manera que s'hauran de tenir en compte moltes coses. I com tu deies, com que serà en parts on el desenvolupament d'infraestructures potser no està pensat per aquestes aglomeracions. Jo recordo un dels que vam anar a veure amb la família i va ser als Estats Units, a la costa oest. Els Estats Units és un país, diríem, a nivell de carreteres i autopistes molt preparat, i el problema que es produeix és que l'accés a l'eclipsi es pot anar fent de manera gradual. Hi haurà grups internacionals que vindran uns dies abans per visitar Catalunya o per visitar... Però un cop acaba l'eclipsi tothom vol tornar a casa. Un cop ja ha acabat, tothom vol tornar o a l'hotel o a casa. I en aquell moment és on es provoca el caos. Jo recordo, per fer 120-150 quilòmetres vam trigar 8 hores.
Déu-n'hi-do.
Sí, un col·lapse increïble a les grans carreteres nord-americanes de l'oest. Això s'ha de preveure, i els nostres gestors d'infraestructures i de seguretat farien bé de preveure-ho amb força temps.
Ara tenen un any i mig de marge, sí, per tant seria bon moment per posar-s'hi a treballar amb el territori, que és qui més coneix
Exactament. Les
infraestructures.
Exactament, per cert, el territori, pel territori és un regal.
És una oportunitat,
sí,
oi?
Sí, sí, sí. L'economia, el donar-se a conèixer, atraure turisme després de, no? Mireu, això és un lloc que és interessant des del punt de vista del turisme astronòmic, per tant, és una enorme oportunitat, un enorme aparador per donar-se a conèixer.
De fet, a casa nostra ja podem fer turisme astronòmic, tot i que no sigui tan freqüent veure fenòmens com un eclipsi total de sol. Per aquelles persones que aprofitin aquesta oportunitat, per exemple, per començar a estimar o a interessar-se per l'astronomia, quins llocs de Catalunya poden ser uns bons indrets per començar a fer turisme astronòmic?
Afortunadament en tenim molts. T'ho dic perquè els petits pobles han fet esforços que són modestos a nivell global, però per ells són esforços molt importants, de recuperació del cel. I cada cop s'està veient que això del turisme astronòmic funciona i atrau gent, igual, de la mateixa manera com volem anar amb la família doncs, a un paratge on hi hagi muntanyes i valls i fauna i flora i puguem gaudir fent excursions, cada cop la gent ho vol complementar més també de nit i dir, doncs jo el lloc que vull anar també vull, a més de tot això que dèiem, també vull que hi hagi una nit clara i estrellada, no? I això ha fet que es vagin modificant els enllumenats dels pobles, es vagin protegint les llums aquestes que van cap a dalt, que no fan cap falta, etc. Això ha fet que recuperarem els cels. Tampoc voldria ara, donaré alguns noms, però que consti que n'hi ha moltíssims. Per exemple, escombrant cap a casa i anant cap a aquesta part de Tarragona, no? Totes les conradades de les Terres de l'Ebre, el Priorat, Conca de Barberà, la part de Prades, tot això s'ha convertit en cels, si t'allunyes una mica dels pobles, en cels molt bonics. Estem recuperant aquests cels. Després, fins i tot la part de Collserola, la banda aquesta que toca Sant Cugat.
Tenim l'Observatori Fabra, de fet.
Sí, ara ningú no construiria un observatori allà. Pensem que això són observatoris de començament del segle XX.
Quan no hi havia electricitat,
on
hi havia poca.
On hi havia poca, i a més no podien construir aquests grans observatoris al Pirineu. I per això tots aquests grans observatoris estan al costat de les ciutats, que se'ls han menjat. No, però la banda de Collserola, que mira cap a Sant Cugat, que mira cap al Vallès, és més fosca que la que mira
cap a Barcelona.
Ja es poden veure moltes coses. Després, si puges, te'n vas a la zona del Montsec. El Montsec és un dels cels millors d'Europa, sens dubte.
Sí?
Sí, està homologat, té un segell de qualitat que s'atorga als millors cels del món i és un lloc extraordinari, extraordinari. De fet, hi ha més o menys estadísticament un 75% de nits clares, vull dir, sense núvols, o més o menys, I allà hi ha telescopis professionals i observatoris professionals.
Que estan oberts al públic, a més
no,
a més.
No, els professionals no
els
estan
professionals
oberts
no?
a públic, però la part que sí que hi ha oberta a públic és la de baix, de la muntanya, al Montsec, que és molt bonica de visitar. També hi ha telescopis, que són més aviat de demostració per ensenyar-li a la gent, perquè la gent gaudeixi del que és l'astronomia. Hi ha un planetari, vull dir, és un lloc molt, molt bonic d'anar. I després, clar, si pugem, el Pirineu és un lloc també molt bo, el que passa que allà on hi ha muntanyes sempre tenim més risc de que hi hagi boires, de que hi hagi núvols, etc. Però hem anat recuperant molt el cel, sí.
Què podem veure des del cel de Catalunya, independentment d'aquests fenòmens que són molt més transitoris i anecdòtics?
Clar, la primera cosa que qui vulgui mirar el cel és que entre mirar-lo i ja està, o mirar-lo sabent què mires, hi ha una diferència abismal, perquè és quan et pots emocionar, és quan dius, oh estic veient sols, no? I jo estic fet de pols d'estels, per tant, de pols de sols, i allà pot haver-hi vida, etc. I és quan deixes anar la neurona, no? I comences a mirar. Per exemple, tenim la Lluna, que sempre és extraordinària de mirar, amb uns prismàtics. Agafeu uns prismàtics, mireu la Lluna. La Lluna plena no té molt d'interès, és quan és minvant o creixent, perquè la part que canvia de llum a foscor en aquella part la llum va molt baixa i es veu el relleu fantàstic. Allà amb uns prismàtics pots veure relleu. I ja no et dic en un telescopi, però en uns prismàtics això ja es pot veure. A simple vista, podem veure estels, intentar reconèixer aquells estels i a partir del color dels estels saber si és un estel molt vell, si és un estel molt jove, si és un estel que està a punt de morir i que algun dia explotarà, no? I això ja també et fa anar la neurona. Podem veure els planetes. Ara, per exemple, en aquesta època tenim Venus a la posta de sol mirant a l'oest, molt baixet sobre l'horitzó. Després veiem Saturn, que l'identificarem perquè la llum no fa pampallugues. Després, de matinada, segona part de la nit, tenim Júpiter brillantíssim en el nostre cel mirant cap al sud. I després tenim el vermell Mart, ja una mica més de matinada. Per tant, és una desfilada de planetes i això es pot veure a simple vista. I en un petit instrument, uns prismàtics, mirant Júpiter, se li poden veure les quatre principals llunes. I així podríem continuar, no?, en un estiu allunyant-se de les ciutats i sense, en una nit sense lluna i clara, podem veure la Via Làctea, a simple vista, que és l'eixample de la nostra ciutat, no?, el downtown, el centre de la nostra ciutat. Llum que, per cert, ha estat viatjant durant 20.000 anys per arribar-nos, eh? Quan l'home habitava les coves d'Altamira, aquella llum va sortir de la nostra galàxia per arribar-nos avui.
En tot cas, seria molt més interessant fer-ho acompanyat sempre d'algú que sigui expert.
Això seria ideal.
I si és com tu, un divulgador científic que ens fa aquestes explicacions més planeres i més entendibles per a aquells que no tenim la formació, doncs encara és més enriquidor. Joan Anton Català, seguirem parlant en altres ocasions d'aquest turisme astronòmic, perquè crec que ens queda molt recorregut per endavant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies
ja sabem més com funcionarà aquest eclipsi total de sol i tenim algunes pistes de turisme autonòmic que podem fer des de casa.
Ja te l'has reservat a l'agenda?
Me l'apunto per el 12 d'agost del 2026. Moltes gràcies, fins la propera.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
L'ADF té un paper fonamental en la prevenció i extinció d'incendis. Avui al Faves Comptades aprofundirem en aquesta tasca que fa l'agrupació de la mà de l'Iñaki Ferreira, que és president de l'ADF Sant Cugat. Iñaki, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Abans de tot, us hem de donar l'enhorabona, us hem de felicitar, perquè el jurat dels Premis Sant Cugat de l'any 2024 ha decidit guardonar l'ADF i també els voluntaris de Protecció Civil per la vostra implicació en ajudar els afectats de la Dana al País Valencià el passat mes d'octubre. Us vau desplaçar fins a Montcada i a Picanya, uns i altres, per ajudar les tasques de neteja i el restabliment d'alguns serveis bàsics. Com senta aquest reconeixement?
Molt contents, molt contents. I al principi, quan t'ho diuen, et quedes una mica xocat perquè no ho esperes, no? Però sí que la veritat que un reconeixement d'aquesta magnitud i més aquí a Sant Cugat, estem supercontents, tots els voluntaris.
I per vosaltres, pel cos, què representa per l'agrupació?
Sí, la veritat que sobretot de cara a qualsevol reconeixement, perquè a la fi i al cap els voluntaris fem les coses perquè ens surt del cor. Aleshores, un reconeixement públic d'una administració o de qualsevol altra entitat, per poc que sigui, doncs ens ajuda a tirar encara amb més ganes endavant tots els projectes que tenim.
Bé, doncs ara sí, entrem en matèria i aquest dissabte comença precisament la campanya de prohibició de foc al bosc. Quines són les principals mesures que l'ADF de Sant Cugat està implementant per preparar-se per a la temporada del risc?
Bé, nosaltres, en principi, a mesura de que tenim la previsió del dia d'abans que ens indica el perill d'incendi que tenim al dia i el pla alfa que també tenim, anem incorporant més presència sobre territori en aquest aspecte i més vigilància, sobretot insistència de vigilància en totes les zones de tot el nostre municipi, que com tothom sap és un municipi d'alt risc d'incendi forestal, i intentem doncs conjuntament amb altres cossos, els companys de policia local, d'agents rurals, de protecció civil, nosaltres, anar fent un seguiment de les possibles incidències que puguin sortir, des de columnes de fum fins a trucades que entrin del 112 d'un veí fer una barbacoa, un veí fer una crema, i informar de quines són les prohibicions que n'hi han des de demà mateix.
I ara que parlaves d'aquesta col·laboració, parlem precisament d'aquesta coordinació de les diferents brigades i voluntaris d'ADF per garantir la seguretat dels boscos.
Sí, la veritat que per nosaltres és fonamental. Després de molts anys d'experiència amb això, hem aconseguit veure clarament que poder organitzar tota la xarxa de vigilància conjuntament aquí a Sant Cugat tenim l'avantatge de que d'aquí a poquet també començaran les torres de vigilància del Parc de Collserola. Aquestes torres que tenim al municipi, que tenen una fiabilitat important per nosaltres i que està a l'escolta des d'ADFs fins a bombers, que són capaces de tirar columnes de fum en zones on triangulen amb diferents eines que tenen i ens donen amb una precisió molt exacta a on hi ha una columna de fum al municipi. Això ja és un fet col·laboratiu 100%, no? I per nosaltres i per la resta de cossos que treballen el dia a dia doncs amb el que és la prevenció, és fonamental. La xarxa que s'ha creat, la veritat que aquí en concret i amb el territori, funciona molt i molt bé.
I està molt definit el paper de cadascú, no?
Sí, i tant. Nosaltres com a ADF, com a grup d'intervenció i emergències de l'ADF, una de les nostres principals tasques és la primera intervenció, localització de la columna de fum, en cas de que ho sigui, una columna de fum que ha quedat, doncs, o hagi entrat pel 112, o com et comentava Carme, per les Torres de Guaita, o un ciutadà que hi truca, o la veiem nosaltres en una de les nostres rutes de vigilància, l'aproximació a aquesta columna de fum, la verificació, i en cas de que sigui un conat d'incendi, fer la primera intervenció a l'espera de l'arribada del cos de bombers.
Uh-huh. I quins són els riscos més grans que es volen evitar amb aquesta campanya que comença demà dissabte?
Realment, el que puguin ser conductes amb una miqueta, diguéssim, d'un risc potencial d'incendi forestal. Qualsevol actuació que es pugui realitzar en zones properes, tenint en compte el dels 500 metres de massa forestal, que és el que ens diu la normativa, no? Normativa que es pot veure i publicada a la web de l'Ajuntament o de la Generalitat o fins i tot de la Diputació. És a dir, hi ha moltes eines perquè qualsevol ciutadà pugui buscar informació de quines són les restriccions, i en aquest cas, com nosaltres s'han cobat a menys de 500 metres de massa forestal, doncs ens aplica la norma. Actuacions tan senzilles com una barbacoa, la utilització d'una serra radial d'aquestes per tallar metall, un bufador d'herba, qualsevol activitat amb risc d'incendi potencial, tenim que ser curosos i intentar evitar-les, sobretot durant els moments més complexos en les que no tinguem pluges, no és el cas d'avui, uh-huh. En què no tinguem pluges, la sequera, dies de molta calor, amb vent, intentar evitar-les. I sobretot les cremes de rostolls, que avui en dia, com ja sabem, es té que demanar autorització durant la campanya i fora del plaç de la campanya una notificació, però que mica en mica el seu municipi de risc d'incendi. Nosaltres agraïm a tots els ciutadans que no ho cremin.
Mm-hmm. En quina situació es troben els boscos de Sant Cugat, ara
bé,
mateix?
Mica en mica va millorant. Mm-hmm. Va plovent, ens va aguantant, ens va donant una aportació d'humitat a la zona forestal. Sí que és veritat que venim d'una sequera estructural bastant important, a la qual hi ha hagut una mortalitat, podríem dir, important de certes espècies de vegetació. Hi ha zones que estan realment tocades, que han quedat molt seques. Aquesta pluja el que farà és créixer la vegetació fina, i si segueix plovent ens anirà mantenint, però en el moment en què deixi de ploure i comencem a tindre temperatures elevades, aquesta vegetació fina s'acabarà secant, i bé, tornarem a entrar en el rol de tindre doncs vegetació disponible per incendi, i bé, ser curosos en aquest aspecte, en quan estiguem al medi, tindre els ulls ben oberts.
I ara parlaves de pluges, i precisament la pluja d'avui, com la de les últimes setmanes, han suposat un canvi, no?, en l'estat dels boscos. Per tant, les perspectives de cara al risc d'incendi també van variant, no?
Correcte, sí, perquè anem veient realment el dia a dia, no? I sí que anirem veient aquestes pluges, quina afectació tenen envers a la vegetació. La veritat que ara és important perquè anem veient una humificació, no? És a dir, va guanyant humitat la zona forestal. Aleshores, bueno, dintre del seu període ens va donant una aportació d'aigua, i si segueix amb aquesta tònica anirem bé. Anirem força bé. Si hi ha algun canvi, doncs ho tendem que anar seguint, no? Sí que és veritat que el cos d'agents rurals tenen un sistema important sobre territori, que fan els controls d'humitat a la vegetació, tenen un seguit d'operatives que ens indica molt clarament d'un dia per l'altre i amb força temps cap a quin escenari podem anar-nos adreçant en algunes zones del territori. I bé, gràcies a aquests sistemes de detecció, conjuntament també amb la gent del GRAF, del grup de recolzament d'actuacions forestals de bombers, que controlen molt el tema de com estan els boscos actualment, i tenim informació que ens traslladem uns a altres, tenim una certa tranquil·litat en aquest aspecte, perquè amb temps podem preveure com podem anar a tenir la vegetació.
Dit això, quins diries que són els principals reptes a què s'enfronten aquest any, bueno, a què ens enfrontem aquest any en comparació amb altres?
Jo diria que pràcticament estem molt semblants a les campanyes anteriors, perquè és el que parlàvem l'altre dia també amb el cap de bombers de Rubí, en Roger Llinàs, que justament la campanya anterior pintava molt malament i s'ha anat poder passant de puntetes, però s'ha aconseguit passar una campanya forestal que pintava molt malament. A vegades, unes campanyes com les que iniciem ara, amb una campanya amb certa humitat i de més, ens pot fer un gir en algun moment, per això cal estar atents. És el que comentàvem, no? Veure com està realment la vegetació, d'on venim, cap a on anem, i si segueix plovent, pues, bueno, anirem guanyant la partida, no? Estem en el minut 1 de partit. Comencem.
Acaba de començar.
Sí.
I què hauria de tenir en compte la ciutadania que vulgui gaudir de les àrees forestals aquest estiu?
Ser molt curosos. Nosaltres sí que demanem un màxim respecte a la zona vegetacional, a totes les zones vegetals i les zones forestals que tenim, no només al municipi, qualsevol punt del territori. Bàsicament per això, perquè una negligència molt petita en un lloc determinat et pot provocar un incendi que s'escapa i se't fa molt, molt, molt gran. Aleshores, ser curosos, respectar el medi i sobretot gaudir-lo, que és el que més importa, poder gaudir el medi, però ser respectuós.
Abans parlàvem de la coordinació entre cossos. És ara, en aquesta època, quan comencen la campanya de prohibició de fer foc al bosc, com quan comença la campanya de contra incendis, que manteniu més relació o la relació és sostinguda i es manté sempre al mateix nivell entre vosaltres?
Nosaltres intentem, a nivell, per exemple, d'ADFs a tot el territori, intentem mantenir sempre la nostra relació, ja que això ens manté actius. Mantenir-nos actius perquè durant la campanya d'hivern hi ha ADFs que es dediquen a fer prevenció, desbrossatges, nosaltres també els fem, desbrossatges preventius, perimetrals, en zones d'urbanització, i operativament ens interessa, doncs, estar tots una miqueta al dia. Hi ha ADFs de les zones que sí que durant l'hivern es relaxen una mica més, però nosaltres intentem mantenir una miqueta aquest nivell de coordinació amb tots i amb la resta de cossos. De fet, nosaltres aquí a Sant Cugat, com treballem de manera normal amb la policia local, amb agents rurals de manera molt ordinària, aleshores, per mi tot l'any mantenir aquesta bona connexió, igual que amb els companys de bombers, és fonamental.
I a nivell de recursos, com s'organitza l'ADF per garantir una resposta ràpida en cas d'emergència relacionada amb els focs?
Sí, nosaltres a nivell dels dies que ja estem veient d'un dia anterior o probablement una setmana vista que tindrem una situació complexa, augmentem els recursos, tant personals com operatius, siguin vehicles de primera intervenció com personal per reforçar aquell dia concret o aquell seguit de dies concrets. Pensa, Carme, que, per exemple, en un dia que tinguem una certa incidència o un detectat un incendi, aquest incendi se't pot fer d'unes dimensions determinades a la qual tens que abocar molta més quantitat de recursos. Nosaltres, com a voluntaris, tenim aquest hàndicap, no? que els companys venen i van a treballar el dia de després, no? Intentes mantenir, doncs, l'estructura el més ferma possible. Així ho fem tots, és a dir, intentem mantenir els dies de més risc molt més ulls i molt més personal i mitjans al territori.
Si parlem de les causes, quines diries que són les principals causes d'incendi forestal a la zona que vosaltres teniu com a lloc de feina, no?
Sí. Nosaltres, justament l'altre dia, també és el que et comentava, el que comentàvem amb el cap de bombers. Les negligències naturals pròpiament dites són els llamps. Els llamps són la primera causa i única que hi ha de manera natural que es provoquen els incendis. La resta, negligències, persones, accidents,
que es poden evitar,
evidentment. el que comentàvem, no? El moment de dir, oi, quin dia més maco fa avui, anem a fer una barbacoa, però estem a 35 graus de temperatura, amb una miqueta de ventet, bueno, que és una marinada comuna, no passa res. Ens juntem 4 o 5 amics a casa, ens descuidem, salta una guspira, ens enganxa la Vall de Bruc, i d'aquesta Vall de Bruc, el que havia de començar un dia festiu i agradable entre amics, se'ns ha passat a ser un dia que ens hem emportat un ensurt, si gràcies a Déu només es queda amb la valla, però normalment no acostuma a ser així i aquest incendi marxa.
Anem acabant, i sí que m'agradaria preguntar-te per el que suposaria un escenari ideal. Com creus que podria millorar la col·laboració entre la ciutadania i les autoritats per prevenir els incendis forestals?
Jo crec, ho parlàvem també l'altre dia amb els companys, que ens estem donant compte de que la ciutadania aquí a Sant Cugat, però en moltes altres zones, sobretot perquè tenim barris de muntanya que la gent hi viu molt, les Planes, la Floresta, Vall d'Oreig, Can Barata, en algunes zones de Mirasol i Magener, està la gent molt conscienciada, Carme, cada cop més. Veiem que la gent, allò de fer les cremes, els dies de molt risc, no fer una barbacoa, la gent està començant a agafar una certa inquietud real, tot i que no el tens aquell dia d'incendi, però comences a notar aquesta percepció de que vius en un lloc molt bonic, en una ciutat molt propera a la zona forestal, com moltes altres zones de Catalunya, però que creen consciència. Sí que és veritat que el fet de que l'Ajuntament faci unes bones campanyes, tot el personal operatiu de Protecció Civil, Policia Local, l'ADF, estiguin patrullant el territori, et vegin, piquis a la porta, li entreguis un díptic, parlis amb aquell veí, ell et pot contrarrestar dient, escolta, mira, jo vull algunes mesures més de protecció per mi. L'Ajuntament està fent una feina molt important en aquest aspecte. Jo crec que s'està aconseguint fer alguna cosa molt, molt, molt interessant.
Bé, doncs ens cal desitjar que això continuï, que continuï aquesta feina, que aquesta feina doncs continuï calant i continuï donant els seus fruits. Iñaki, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres un dia més. Que vagi molt bé.
A vosaltres, bon dia.
Bona campanya.
Igualment.
Aquest estiu, la ràdio amb samarreta.
Això va de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat. L'artista Roser Martínez ens convida a volar pel seu imaginari i ens inspira a veure el món amb un toc d'imaginació i humor.
Avui va de tasses esquerdades. Fa uns dies, mentre buscava una tassa per fer-me un te, vaig trobar una que feia temps que no feia servir. Tenia una petita esquerda, d'aquelles que no deixen passar l'aigua, però que et fan dubtar si l'has de guardar o l'has de llançar. I mira, vaig estar a punt de llançar-la, però em vaig aturar. Aquella tassa tenia història, l'havia comprada en un viatge i em sabia greu, i sempre m'havia agradat el seu disseny. Una mica irregular, amb colors vius, molt alegre, i de forma imperfecta. I em vaig fer una pregunta que sovint ens oblidem de fer. Realment ja no serveix. O és que no serveix per allò que jo esperava? Potser com a tassa no pot servir, però i si la faig servir per una altra cosa? I en comptes de llançar-la, li vaig donar una nova vida. La vaig convertir en un té per una suculenta petita. I ara viu amb una lliça de fusta plena de llum. I cada cop que la miro penso, mira-la que bonica, amb la seva nova vida útil. Això em va fer reflexionar sobre quantes vegades fem el mateix amb les persones, amb les idees i amb nosaltres mateixos. Quantes coses descartem perquè ja no encaixen en l'ús habitual. Quantes vegades pensem que una cosa està trencada quan potser només necessita una nova mirada. La creativitat també va d'això. No cal sempre inventar de zero. També és reaprendre a mirar diferent. És observar un objecte i imaginar-hi una altra funció. És escoltar una idea que a vegades no funciona com nosaltres voldríem i donar-li una volta. És mirar-te tu mateix en un moment que estàs baix i pensar què puc fer diferent, què puc millorar. Les esquerdes, com deia Leonard Cohen, són per on entra la llum i sovint també per on entra la creativitat. Així que la propera vegada que tinguis a les mans una tassa esquerdada, sigui literal o simbòlica, no la llencis de seguida. Mira-la amb ulls nous potser encara et pot sorprendre, perquè el valor d'una cosa no sempre està en allò que fa, sinó en allò que et fa sentir.
La ràdio amb samarreta al 91.5 FM.
Sabies que...
L'animació en 2D és un procés artesanal fascinant que va dominar el cinema d'animació durant dècades. Una curiositat interessant és com es creava el moviment fluid fent servir cel·luloides transparents anomenats cel·les. Cada cel·la era una làmina de plàstic on es dibuixaven a mà els personatges o elements mòbils amb tinta i pintura. Aquestes cel·les es col·locaven sobre un fons estàtic, generalment pintat amb aquarel·la o amb guaix, i es fotografiaven un per un amb una càmera especial. Per aconseguir l'efecte de moviment, els animadors dibuixaven milers de cel·les amb lleugeres variacions, seguint la regla dels 24 fotogrames per segon. Per exemple, un personatge caminant requeria dibuixar cada posició de les cames i els braços en cel·les diferents. Per estalviar temps, elements com el cap o parts que no es movien es reutilitzaven en diversos fotogrames. Aquest procés era tan laboriós que grans estudis com Disney dividien el treball entre equips d'animadors, entintadors i pintors. Tot i la seva complexitat, aquesta tècnica va permetre crear obres mestres com Blancaneu al 1937, definint l'estètica clàssica de l'animació i deixant un llegat artístic perdurable. Aquesta tècnica va arribar a la televisió en dècades posteriors i era utilitzada per animar sèries com El Simpson fins a inicis del 2000, quan aquest procés va quedar obsolet davant les eines digitals.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, us parla Arnau Vilà. Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per la segona onada de calor de l'estiu. L'episodi s'ha allargat 5 dies i ha registrat temperatures molt superiors a les habituals, tant de dia com de nit. I els bombers donen per estabilitzat l'incendi entre Amer i Susqueda, a la Selva, on han treballat amb 15 dotacions. Els bombers van rebre l'avís quan faltaven 4 minuts per 2:15 del vespre. En declaracions als